Ràdio L'Escala és l'hora del Fòrum de Ciència, un programa divulgatiu d'Assumpció Vila i Jordi Estevez per apropar el món científic a tothom qui tingui les orelles ben obertes.
Benvingudes a Fòrum de Ciència, un programa de Ràdio L'Escala que vol apropar-vos a la ciència, a les persones que ens ajuden a entendre el món i a fer-nos la vida més fàcil. Aquest acostament el fem amb entrevistes per conèixer de primera mà com són i què fan les persones que es dediquen, que es volen dedicar o que han dedicat la seva vida a la ciència. Avui és la primera vegada que parlarem amb una persona de ciències socials. Una persona ben coneguda per nosaltres, doncs hem treballat conjuntament des de que ella era estudiant. Parlarem amb la Raquel Piqué Huerta. És arqueòloga, però un xic atípica, doncs està des de fa molt temps especialitzada en arqueobotànica. Parlarem d'això. Per exemple, només per començar, un primer resum de què vol dir arqueobotànica.
Bona tarda, abans.
Sí, m'he oblidat.
I agrair-vos que em convideu a explicar una mica què és això de l'arqueobotànica. Bé, l'arqueobotànica és dins de l'arqueologia una disciplina que estudia les restes de plantes dels jaciments arqueològics, però amb l'objectiu de conèixer com les persones ens hem relacionat amb aquestes plantes en el passat. No?
És catedràtica de prehistòria, directora, entre altres, de les excavacions arqueològiques del parc de la Draga, de Banyoles, un jaciment neolític fantàstic. Com et va venir aquest interès, aquesta vocació per l'arqueologia? Hi ha alguna circumstància familiar o aquest interès entre l'arqueologia i les plantes?
Pel que fa a l'arqueologia, l'interès va venir per la meva passió per la literatura, en realitat.
Literatura?
Sí, perquè el refugi quan era jove, quan era adolescent i quan era...
Més jove.
Era llegir, no? I llegint pues, vaig conèixer que existia alguna cosa que es deia arqueologia, perquè jo sóc d'un poble de cinturó industrial de Barcelona on... no hi havia especialment ni vocació ni interès ni idea de que per allà hi hagués alguna cosa que cridés, no?, sobre l'arqueologia. Llavors va ser bàsicament la literatura la que em va donar a conèixer que existia l'arqueologia i què era.
Vas llegir La Gata Christie?
No, en aquella època no, encara no. Vaig llegir després. No?
Saps? Però, que aquelles, sí, sí. A les novel·les sempre feia servir sortir un arqueòleg, perquè ella, el seu segon marit va ser un arqueòleg famós i sempre atrevia aquest tema a les novel·les.
Sí, però encara no l'havia conegut jo. Ja. Després ja em vaig llegir, no? Però ni me'n recordo el llibre que vaig llegir, però ja. que vaig trobar aquesta informació. I el tema de les plantes i l'arqueobotànica, he de dir que vaig començar perquè Jordi Estevez, que tinc aquí al meu costat, em va dir, i no vols fer carbons? I en aquell moment...
Carbons!
És això.
Una cosa molt negra.
Però que després vaig trobar un sentit a tot això perquè el meu pare era pagès i hi havia una relació, no?, amb aquest món vegetal, amb aquest entorn. Hi havia un coneixement de les plantes, de les alimentàries, com també les medicinals. I llavors vaig poder-ho posar una mica en relació, no? Allò, aquells carbons que diem... Això no sé què pot tenir d'interessant amb una realitat que estava relacionada amb el dia a dia de les persones.
Després ho ampliarem. Vas estudiar la carrera on? A quina universitat?
A la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí, en aquell moment, que fa ja uns anys, quan durava? 5 anys la carrera, no?
Sí, en aquell moment eren 5 anys i no s'estudiava arqueologia, s'estudiava història, la llicenciatura d'història, on arqueologia era una especialització.
Ara ets quasi la responsable d'una carrera d'arqueologia.
Quasi, sí. O sigui, la vam crear nosaltres, no? Diguéssim, no fa tants anys.
Una mica diferent ara.
Sí, més enfocada ja a l'arqueologia directament des del primer any.
Directament. I quan... Vas començar a estudiar i dius que, bueno, no sé si per què te va venir aquest interès, ho has explicat una mica. Tu pensaves que hi havia... Què faries després de la carrera? Hi havia perspectives de feina, de guanyar-te la vida, que deien llavors, amb aquesta carrera? Com ho veies?
Perquè pot ser que avui dia els estudiants també estiguin així com dubtosos, eh? Què faré després quan acabi? Tindré feina, no tindré feina? Com? En el teu cas...
No pensava en això, eh? En realitat no pensava en absolut que després de la carrera allò que jo estava estudiant hauria de portar-me al món laboral. Ho tenia com desconnectat, eh? Vull dir, feia la carrera perquè m'agradava. De fet, jo estava treballant quan, en un hospital, o sigui que no tenia res a veure en aquell moment. I era com una finestra a altres coses que no ho interioritzava com que havia de ser un futur professional. Realment ho feia perquè m'agradava, no?
Me sembla interessantíssim, perquè això no ha sortit mai mentre les entrevistes que fèiem, perquè a vegades no cal pensar en si et guanyaràs la vida amb això, sinó per créixer, per ser... Ara anava a dir una frase molt així, però per ser feliç, per aprendre més, no?
I a casa teva et van donar suport o posar-hi inconvenients? És a dir, i fes una altra cosa que no te guanyaràs la vida.
No, inconvenients cap, de fet. A casa meva no, tampoc ho entenien massa, ni el que feia ni per què volia estudiar, si t'he de ser sincera, perquè bueno, era, el meu pare
de
tenia
pagès,
més interès
en
cultivar la terra, i per ell jo crec que si haguessin decidit tots cultivar la terra s'hauria sentit més content, no? I la meva mare, suposo que si hagués trobat o m'hagués anat cap a una professió que ella veiés més, que té un horari això de 9 a 5 i un objectiu, no sé, que hagués sigut infermera o infermera perquè era el món sanitari que ella es movia també, no? Que, però una cosa bàsicament que tingués un horari, no? I que això, que acabes i te'n vas.
A feina una cosa i després a casa.
Doncs ella, això no acabava tampoc d'entendre. Però no em van posar mai cap trava, eh? Només que no van acabar d'entendre massa perquè volia jo estudiar.
Però
això.
La feina que feies mentre estudiaves era justament una mica així, no?
Infermera, hospital,
això. Sí. Treballava a l'Hospital de la Vall d'Hebron, primer de netejar plats i després com a auxiliar de clínica, o sigui, no tenia res a veure amb l'arqueologia.
Però són ganes, eh? Me sembla... I llavors, quan vas acabar, de tota manera, vas anar passant aquests 5 anys a la universitat, treballant amb en Jordi o patint-te'l o el que sigui amb en Jordi, i quan vas acabar et vas plantejar, perquè clar, pots fer docència, recerca, administració, com hem vist en alguna entrevista, vas decidir o tot t'hi va portar cap a alguna cosa, o no volies fer docència o no volies fer administració?
Ui, no hi vaig pensar tant, eh? Jo diria que no tenia tan planificada la meva vida futura, eh? Jo crec que anava una mica més al dia i en funció de les possibilitats, no? d'aprofitar les oportunitats que sortien, i que jo crec, a lo millor no era una decisió conscient, però possiblement sí que era inconscient, que ja anava agafant les possibilitats que em sortien, que semblava que em portaven cap a una línia. No
volies fer hospital, per dir-ho així.
Exacte, això t'anava a dir, no? Perquè també podia haver la possibilitat de quedar-me a l'hospital, també la tenia, no? Però sí... Decidir anar a provar i aprofitar una oportunitat que em va venir també de la mà de Jordi Estévez per poder fer una tesi doctoral a Tierra del Fuego, no? I això doncs em va seduir, em va semblar una oportunitat única, no? Per sortir de Montcada, del cinturó industrial, no? I anar-me'n a l'altra banda del món.
Hem dit arqueobotànica, llavors... Com s'especialitza algú? O sigui, fas arqueologia, fas, o com se digués llavors, per història, és igual història. Com t'especialitzes en arqueobotànica? Encara que en Jordi Estévez t'ho digués, clar, com se fa això?
Allò de carbons, poca idea, eh?
Bé, aquesta especialització en la meva època era molt de...
Parlem d'uns anys, 15 anys... Quins anys parlem?
Fa molts anys.
Digues.
Jo vaig acabar la carrera l'any 87. Estem parlant als anys, això, a finals dels 80 del segle passat, principis dels 90. Llavors, en aquesta època s'ha de dir que aquesta disciplina tampoc és que fos una disciplina consolidada enlloc. No, tothom era una disciplina en construcció. Llavors, la gent pues, es formava amb altres persones que també feien allò, però tot era un aprenentatge per la pràctica. No? Era... Learning by doing, no? Que diuen els anglesos.
Sí,
no?
Sí,
llavors era anar aprenent amb gent que ja s'havia iniciat en aquest món i anar construint la disciplina. No? Això ha canviat molt perquè ara aquesta formació ja es pot començar a tenir a la universitat.
Estàs com més reglada, diguéssim.
Sí, hi ha unes bases ja més organitzades. Però de tota manera, jo crec que tampoc ha canviat molt les coses ara, perquè també tenim ara... moltes noves tècniques que s'incorporen a l'àrea de l'arqueologia que ningú les coneix ni ningú les aplica ara, no? I que s'estan també construint. O sigui, no ha canviat tant. Nosaltres ara tenim estudiants que volen fer proteòmica o que volen fer la, com es diu això, l'ADN antic, i òbviament això no, tampoc ho aprenen a la universitat i també s'han d'anar a formar a altres llocs. No?
No, i a més, com dèiem, en aquelles èpoques, la tècnica aquesta que ha sortit dintre d'unes preguntes, dintre d'una ciència concreta i tot això, no la pots agafar i aplicar-la directament a l'arqueologia, sinó que s'ha d'adaptar, i això porta un aprenentatge molt específic en gent que ho estigui fent. Llavors,
si sí, ens has parlat de Terra al Foc, explica'ns una mica la teva experiència a Terra al Foc i després en un altre lloc, vas anar, sabem, fora de Montcada.
Sí, Equador, no, Equador, primer Equador o primer... No, Terra del Foc.
Primer Terra del Foc i després me'n vaig anar a Equador. A Terra del Foc, la veritat és que he tingut ocasió de tornar en diverses ocasions, no? Però sí que va ser una experiència, jo crec que... no sé si trobaré la paraula per descriure-la, no? Perquè va fer canviar completament la percepció fins i tot de lo que era l'arqueologia, almenys
doncs
per mi, no?
Sí, sí.
Perquè, clar, l'arqueologia que s'aprenia a la universitat era, semblava com estudiar societats que, vale, sí, que estaven en el nostre passat, bueno, que se suposa que tenia en relació amb nosaltres, però les veiem tan llunyanes que et podies, diguéssim, distanciar.
Que no venia tant d'aquí baix.
Sí, sí. Vull dir que, bueno, sí, són els nostres ancestres, però... Buah. Sí. I en canvi allà percebies més aquesta connexió, no? entre el passat i l'actualitat. No? I que allò que sembla tan llunyà tampoc és ni tan llunyà ni necessàriament tan diferent del que nosaltres veiem a la nostra societat. Llavors això va ser revelador, no? Aquesta experiència a Terra del Foc a aquest nivell.
Ja feies arqueobotànica a Terra del Foc?
Sí, en aquesta època ja feia arqueobotànica. De fet, va ser la tesi doctoral la vaig fer allà sobre les restes botàniques d'aquests jaciments.
Vas fer sobre l'arqueobotànica dels jaciments de Terra del Foc, però clar, els jaciments de Terra del Foc no són prehistòrics.
No són prehistòrics perquè, bueno, seria que entraríem en una classe
d'universitat
sobre què és la prehistòria. Sí. No són prehistòrics, són societats històriques. Clar. En el sentit de que són recents, són societats que van viure fins al segle XX i els jaciments aquests doncs eren cronologies bastant recents i se marcarien dins del que es coneix com la etnoarqueologia, que... permet, i que en aquest cas sobretot ho va permetre, doncs generar hipòtesis de treball per apropar-nos als materials arqueològics.
Clar, i parlant de la tècnica concreta, permetia, diguéssim, ampliar o apropar-se millor a una metodologia que, com ha dit al principi, s'estava en construcció.
Exacte.
I en aquest cas la metodologia va anar... Per la metodologia, la teva i de molta gent que estava més per allà va permetre avançar molt amb això.
Després l'Equador, no?
Sí.
Aquí ja quasi de professora.
Sí, bueno, sí, vaig començar. És que així és la nostra disciplina, no? Tu et formen, però gairebé quan encara no has acabat de formar-te que ja estàs formant, també, no? I és cert que en aquesta ocasió vaig fer alguns cursos d'arqueobotànica, també allà, i vaig col·laborar amb la Universitat, l'Escola Superior Politècnica del Litoral de Guayaquil, que encara que era una escola politècnica, doncs incloïa estudis d'antropologia i arqueologia.
Aquesta relació amb Sud-amèrica i tot això des de l'Autònoma devia iniciar-se en aquells moments, perquè fins llavors no hi havia massa relació amb Sud-amèrica, no?
Efectivament, aquestes possibilitats de col·laborar amb aquesta arqueologia d'Equador i Argentina en realitat va ser un inici, no?, d'una relació molt més estable amb moltes universitats d'Amèrica Llatina, no? I també va contribuir a que la nostra universitat fos coneguda també a Amèrica Llatina, fos una mica referent, no?, per la gent que volia fer recerca en aquell moment.
Ara farem una petita pausa musical perquè, com a tothom, te demanem que ens diguis una música que t'agradi i després entrarem en el tema de l'arqueobotànica més a fons.
És una decisió difícil perquè un no s'espera aquesta pregunta. A veure, pues... Potser una música que m'agrada per l'energia que transmet és Because the Night de Patti Smith. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand.
Because the Night, un night negre, negre carbons, tornem allà mateix. Ens hauràs d'explicar una mica la teva feina actual. És directora de projectes d'arqueologia, com hem dit, que inclouen l'arqueobotànica. Quins projectes tens ara mateix?
Ara mateix tinc en curs diferents projectes, però tots estan vinculats perquè estan molt centrats en el que són les plantes, però des de diferents perspectives. Des d'aprofundir en els usos de les plantes entre les societats prehistòriques, i concretament això ho fem a partir de les investigacions que estem fent al jaciment neolític de la Draga, aquí a Banyoles. Però també tinc una altra línia de treball que està més vinculada a totes les qüestions més metodològiques, no? De com estudiem aquestes plantes i també quins són els problemes de conservació que tenen aquestes restes de plantes. Llavors, en aquest sentit, tenim un projecte que vol aprofundir en els estudis biomoleculars aplicats a les restes vegetals, i un altre projecte que el que intenta entendre són els processos de degradació de la fusta.
I per treballar amb tot això necessites un laboratori especialitzat, tècnics que treballin amb això, o com ho feu?
Sí, nosaltres, malgrat que som una disciplina de lletres, diguéssim, sí, o socials, sí que treballem en un laboratori, sí, efectivament, equipat amb microscopia, equipat amb instruments, no, que permeten la identificació d'aquestes restes de plantes. Perquè aquestes restes de plantes a vegades sí que són fàcils de trobar i de veure en el jaciment arqueològic, però altres vegades requereixen tècniques d'extracció més sofisticades.
Trobeu restes de plantes? Perquè una cosa és trobar restes de carbons, però perquè no, potser no ho vam comentar, però dins de l'arqueobotànica vol dir carbons, fustes, plantes, com... Podeu, sí, trobar trossos de fusta o trossos de carbons, sí, però les plantes...
Trobem de tot. Pensa que potser l'exemple més interessant i paradigmàtic és, tornaré al jaciment de la Draga, que recomano molt que...
La visita, la propaganda. Visita,
perquè aquí és un dels jaciments més ric en biodiversitat vegetal i també animal, però ara em centraré en la vegetal. I pensa que ja hem trobat des de fulles, molses, fusta, escorça, fruits... tant en estat orgànic, vol dir com sense, bueno, com normal,
són, sí,
no? Com carbonitzats.
I per què això?
Això, en el cas de la Draga, és perquè el jaciment es troba en el nivell freàtic, en les aigües subterrànies.
A l'estany de Banyoles, sí.
Una part en l'estany i una altra part en la vora de l'estany. No? I aquí es donen unes condicions excepcionals de conservació que no trobem en altres jaciments. Llavors, aquí trobem aquestes, el que diem, restes visibles, macrorestes, però també restes invisibles, com pot ser el pol·len i altres cèl·lules de les plantes, teixits de les plantes que s'incorporen en els sediments i també es poden preservar.
Però això ho sabeu abans, és a dir, com que ja plantegeu que es poden trobar, feu un tipus d'estudis per trobar-los. Vull dir que el sediment s'ha d'estudiar d'alguna manera perquè penses que es poden trobar aquestes coses, si no, el sediment el treus i s'ha acabat.
Sí, sabem que hi ha condicions de conservació, espais on es conserva millor determinats tipus de plantes, i altres on és molt, molt difícil que en trobem. Això se sap tant per les restes macroscòpiques com per les microscòpiques. Llavors això ja fa que quan vas a excavar un jaciment ja tinguis, hagis de preveure, no? Per exemple, això. Si excavarem un pou d'època medieval o món antic, un pou d'aquests per extreure aigua, doncs allà dins, com que hi ha aigua i estan al nivell freàtic, és probable que hi hagi fusta sense carbonitzar. En canvi, si excavem aquí al mig de l'escala, segurament el que trobarem serà tot carbonitzat, perquè el que és orgànic s'haurà descomposat per processos biològics naturals. No?
I a prehistòria, com la draga, es pot conservar com?
Per la saturació d'aigua i per la falta d'oxigen.
Una pregunta així. Quin profit pot treure la gent, la societat actual, dels vostres estudis? Per exemple, l'altre dia vaig sentir parlar de agricultura regenerativa. Els pagesos poden aprendre alguna cosa, o la gent que es dedica a la enginyeria agrícola es pot aprendre alguna cosa dels pagesos medievals?
O prehistòrics?
O prehistòrics, de neolític?
Doncs jo crec que sí, perquè l'arqueobotànica el que fa precisament és estudiar tots aquestes plantes que en algun moment de la nostra història han sigut un recurs per nosaltres. Uh-huh. Aquest coneixement, que és acumulatiu, és el que ha permès que ara doncs, utilitzem aquestes plantes o coneguem les seves propietats o sapiguem com és la seva reproducció biològica. No? Aquest coneixement dic que és acumulatiu i algunes vegades ha perdurat fins a l'actualitat, però també hi ha hagut, no només aquí, en altres llocs del món, situacions en què aquest coneixement s'ha perdut. I això ha portat a la pèrdua d'aquest saber no? Que ens permetria doncs, aprofitar recursos que tenim al nostre abast. Això, en el cas d'Amèrica Llatina, per exemple, hi ha molts treballs que vinculen els estudis arqueobotànics a la sostenibilitat, precisament per la recuperació de cultius que s'han perdut, que eren cultius prehispànics, que amb motiu de la colonització doncs, han deixat d'utilitzar-se.
Mm-hmm. O sigui, podem tenir sorpreses excavant llocs que ens donguin una idea de coses que es cultivaven i que ja no es cultiven.
I que es poden tornar.
O de sistemes que es podien cultivar, perquè, clar, també va canviant el clima, igual que ha canviat en la prehistòria, no?
Sí, efectivament. I no només coses cultivades, també plantes silvestres que precisament la domesticació i la incorporació de totes aquestes plantes domèstiques ha fet que desestimem, que ja deixem totalment de banda aquests recursos silvestres.
I en canvi es podrien utilitzar.
I es podrien també utilitzar.
Ara, una pregunta, sí. Tu dius que vas començar pràcticament amb la disciplina. Hi havia algun país pioner en aquesta disciplina?
En el cas dels carbons es treballava molt a França, però també es treballava molt a Suïssa, i al sud d'Alemanya, i això tenia una mica a veure amb en què hi ha contextos en què també hi ha molt bona conservació de plantes. Són tots els jaciments lacustres de la zona alpina. I allà hi havia ja una tradició, no?, d'estudi de plantes. Però no massa més,
Però vaig ara a Catalunya, com has dit, ja fa molts anys, vas començar a fer classes i anar a fer docència en altres països. Vull dir que ara Catalunya està en un lloc, en el rànquing aquest, estàs molt amunt.
No, jo personalment no ho sé, però Catalunya en la seva globalitat jo diria que sí. Que sí. O sigui, tenim un col·lectiu de persones que treballen en arqueobotànica en totes les disciplines possibles, o sigui, d'estudiar microrestes a macrorestes.
És veritat, també hi ha granes i tot això.
I fins i tot instruments i cistells i tot el que us pugueu imaginar. Sí. I que s'ha diversificat i gairebé totes les institucions de recerca públiques i hi ha personal que treballa sobre aquestes línies, que és molt diferent del que succeïa als anys 80 i 90 del segle XX, on era una raresa, no?, trobar algú que no fos.
Ha condit, no?, ha funcionat això. Una carta als Reis Mags de la Generalitat, què els hi demanaries?
Sempre va bé demanar més recursos, no? Bàsicament, per apostar per les persones. Això és el que els demanaria. Sí, apostar per les noves generacions d'investigadors i investigadores, que seran les que faran créixer, no?, tota la investigació que hem fet.
I relacionat amb això, si haguessis de donar un consell a alumnes de batxillerat que els hi pot atreure aquesta especialitat, què els hi recomanaries? Què els hi diries? Quin consell?
Doncs els hi diria que facin el que els hi agradi, perquè després no saben els camins que cap a no es portaran, però com a mínim en aquesta fase que facin els estudis.
El teu és un exemple, no?
Sí.
Moltíssimes gràcies, Raquel.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.